totes les garanties, la confiança i els serveis de qualitat que només et poden oferir els tecnopreus del Corte Inglés. Només avui amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrònica. Marques com Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei, Amazfit, Oppo, televisors, mòbils, ordinadors, smartwatch, tota la tecnologia que necessites amb un 15% de descompte addicional. I a més, amb tots els avantatges dels tecnopreus, que inclouen en molts casos l'enviament, 3 mesos d'assegurança de franc, consulten les condicions, Electro 3, al Corte Inglés i al nostre web. Aprofita-ho! I amb això hem acabat. Només em queda desitjar-vos molt bon dia. Adeu, fins demà.
Així sona l'estiu.
L'energia per cantar-te tots els dies. Vivim en un estiu que no s'acaba.
Feu estiu amb RAC 1.
A Carrefour som imbatibles en els preus dels nostres productes frescos i, com sempre, amb la màxima qualitat i frescor. Com, per exemple, ara la síndria ratllada a 0,35 euros al quilo i el bonítol del Cantàbric sencer a 5,89 euros al quilo. Carrefour, tots mereixem el millor.
A Gestel, abaixem els preus. I no és una oferta, ni una promoció. És una abaixada definitiva. Emporta't fibra i dues línies de mòbil per 39,95. I el millor de tot, amb preu definitiu. Sí, sí, definitiu. El que és bo no és car. Truca ja al 1510 i estalvia amb Gestel. Més info a gestel.com.
Sí a Sitges. Sí a la natura. Sí a l'esport al Parc del Garraf.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Frío, Don Simón. Sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón, sin azúcar, y ahora 3 litros por solo un euro.
Yo aquí, tú allá, ella, ella aquí y allá. Això per...
Ens espera un estiu molt repartit. A l'Extra l'estiu de l'11, aquest 15 d'agost pots guanyar 20 premis d'un milió i un premi de 3 milions. Ja tens el cupó? Compra d'un venedor de l'11 amb punts de venda autoritzats o juegos11.es. Extra d'estiu de l'11. Això sí que és un estiu molt repartit. 11. Quan jugues tu, juguem tots.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es.
Vinga, una setmana més i marxem de vacances. Ai, que no m'oblidi de mirar l'alarma, que marxem 3 setmanes i és molt de temps per deixar la casa buida. Ara mateix hi truco i que me l'instal·lin demà. Així marxo tranquil·la.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
El perquè de tot plegat.
Passen 3 minuts de les 10, estem fent tertúlia amb Gemma Aguilera, Sergio de Maya, Oriol Marc i Sandra Tirado. Avui és d'aquells dies, i perquè estem en plena setmana desèrtica del mes d'agost, que pel que fa a la política tot és anar fent bullir l'olla i especular, i més ara que tenim aquesta data que ningú sap, en principi només la sap el president Torra, no sé si la sap algú més, d'aquestes eleccions, que en principi es parlava de que podien ser el 4 d'octubre, que ja no poden ser el 4 d'octubre. Avui a l'ABC el Salvador Sostres apunta una altra data, que és l'11 d'octubre. S'havia parlat del 15 de novembre. No ho sé, Gemma i Oriol, vosaltres dos que us dediqueu a això de l'actualitat política, no sé, Gemma, tu, per exemple.
Doncs jo la veritat és que l'última referència que hi havia més o menys conegudes era que fos una data propera a l'1 d'octubre per la simbologia que té, i propera també a la més que probable inhabilitació del president Torra el 17 de setembre. A partir d'aquí, més amunt, més avall, jo crec que ja no pot anar més enllà del novembre, perquè la situació, primera, perquè efectivament el govern ha de gestionar, entre cometes, la misèria per la postcrisi de la Covid econòmica i social, i per una altra banda perquè ja ho vam veure en el ple de la monarquia, les relacions amb els socis de govern no donen per gaire més i s'ha de jo crec que hi ha coincidència entre els dos socis que s'ha d'anar a eleccions ja i s'ha d'alguna manera tornar a marcar un full de ruta, el que sigui, i d'alguna manera començar i gestionar aquest mentrestant. Sobre la data concreta, jo desconec absolutament quins són els plans del president Torra. Sí que crec que no només serà una decisió que prengui ell unilateralment, sinó que serà una decisió que acabarà consensuant amb Esquerra, i que crec que a partir de després de que s'hagi produït doncs, la formació de Junts i que hagi quedat clar que el PDeCAT doncs, no hi serà amb Junts i que per tant o concorrerà sol a les eleccions o ho farà en coalició amb el Partit Nacionalista Català o amb qui sigui, el panorama queda una mica més aclarit per la part de Junts per Catalunya i per tant és més fàcil que pugui haver-hi ja la fixació d'una data, perquè fins ara crec que també doncs d'alguna manera es retenia aquesta convocatòria perquè s'havia d'endreçar aquest espai postconvergent, perquè no es podia anar a unes eleccions amb aquell desgavell que ningú sabia doncs, qui era qui i quines sigles eren què, no? I què representaven. Ara s'aclareix aquest panorama i per tant crec que d'alguna manera el terreny queda més aplanat.
Oriol.
Lligant amb la intervenció que ha fet ara la Gemma, amb la qual estic en bona part d'acord, jo vaig tenir clar que les eleccions no serien el 4 d'octubre en el moment en què Junts per Catalunya va decidir que el seu procés congressual acabaria el 3 d'octubre i per tant el calendari era massa precipitat per fer les eleccions el dia 4 d'octubre. Aquesta era la intenció del president. El president té clar que la legislatura no té recorregut polític i així ho va deixar clar en una intervenció institucional, una declaració institucional a la Galeria Gòtica el dia 29 de gener. La situació no ha canviat gaire i, de fet, crec que durant la pandèmia s'ha vist que la desconfiança entre els socis de govern és més que evident, és una desconfiança latent, és una desconfiança que s'ha estès també en els àmbits de gestió de la crisi del coronavirus. Recordem que fa tan sols unes setmanes Quim Torra va dir públicament que havia suggerit el nom de Josep Maria Argimon com a secretari de Salut Pública davant la inacció, segons ell, de la consellera de Salut, Alba Vergés. Sabem que els socis de govern tenen discrepàncies estratègiques molt rellevants, ho hem vist aquesta mateixa setmana amb la polèmica que ha tingut a veure amb la publicació mutilada per part del Parlament de la resolució contra la monarquia aprovada divendres passat. I també hi ha un element que hem de tenir en compte i que ahir va passar una mica desapercebut, perquè és veritat que aquests dies els focus estan posats en la crisi del coronavirus, però el Sertadi va concedir una entrevista a Europa Press en la qual va dir que no tenia per què convocar-se a les eleccions abans que el president Torra anés a declarar el Suprem, és a dir, abans del 17 de setembre, perquè el calendari ja estava prou condicionat i fins i tot no tancava la porta al fet d'allargar la legislatura i recordava que aquesta legislatura no acaba fins al desembre del 2021. Jo veig altament improbable que aquesta legislatura tingui recorregut més enllà del mes de novembre o més enllà de finals d'any, si la crisi del coronavirus continua accelerada o fins i tot empitjora. Però és curiós que hi hagi gent de Junts per Catalunya, que hi hagi dirigents, com és el cas del Sertadi, que recordem és una persona de la màxima confiança de Carles Puigdemont, que apostin per explorar totes les vies per esgotar la legislatura. Recordem que esgotar la legislatura amb un president inhabilitat comporta primer que el vicepresident Pere Aragonès esdevé automàticament president en funcions, no amb totes les competències de president, per exemple, no podria ni molt menys convocar unes eleccions, però sí que llavors s'obre un termini de 2 mesos per trobar un candidat alternatiu. Aquest candidat alternatiu, en el cas hipotètic, que és molt, molt, molt plantejar, es posin d'acord Junts per Catalunya i Esquerra per trobar-ne un, han de comptar amb la complicitat o bé de la CUP o bé dels comuns, que ho trobo altament improbable, per nomenar-lo president, de manera que jo crec que l'horitzó de legislatura està més que esgotat. A les conselleries treballen amb l'horitzó que abans del 15 de setembre es convoquin aquestes eleccions, que podrien desplaçar-se en lloc de l'octubre, fer-se al novembre, però és veritat que només el president Torra sap la data, però de moment sí que sabem que la pressió, diguem-li com vulguem, el calendari de Junts per Catalunya com a partit ha fet que s'hagi descartat la primera data, que era la del 4 d'octubre.
Com ho veus, Sergio?
Doncs, a veure, no sé quan seran les eleccions, evidentment. El que sí que sé és que ja estem en campanya electoral. De fet, ja fa unes quantes setmanes que estem en campanya electoral. L'últim episodi, ho citava també l'Oriol, no? El ple sobre la monarquia, que acaba esdevenint un acte de pressió a Esquerra Republicana i a Torrent en particular, no? És a dir, estem en un context en el que tota l'actuació dels mateixos partits que estan en el govern es mou en aquesta dinàmica de campanya electoral, amb l'inconvenient, diguem-ne, de que no sabem ni quan seran les eleccions, però això ho contamina tot i dificulta, o si no directament impossibilita, com crec que és evident, doncs la possibilitat de gestionar i governar convenientment una situació tan crítica com aquesta. Jo crec que aquí hi ha també la voluntat i la intencionalitat de, per part de Junts per Catalunya en particular, d'erosionar l'aposta pel diàleg que en particular Esquerra ha protagonitzat i precisament alimentar un context electoral que la situï en una millor posició, tenint en compte d'on veníem en quant a les enquestes. I que, precisament, les enquestes estan reforçant que aquesta estratègia li està donant profit. I, per tant, jo no sé si intentarà allargar-ho fins al final, perquè, efectivament, crec que és absolutament insostenible, però sí que crec que intentarà cada capítol, cada escenari, cada oportunitat, tensionar aquesta situació per portar, diguem, l'electorat cap al seu terreny. Llavors, fixeu-vos, estem en un escenari de campanya electoral sense eleccions, en el qual l'acció del govern té més a veure amb la competència dins de l'espai independentista amb caire electoral que no amb la bona gestió i l'acció de govern. Això, en un context de crisi econòmica i social com la que estem vivint, la veritat és que comença a convertir-se ja en una emergència, no? Un govern que té incapacitat per la seva manca de cohesió per actuar o per legislar, no? Sent un dels governs més inactius en aquest sentit. I, per tant, crec que és una emergència que es prenguin mesures i que s'esdevingui ja la convocatòria de les eleccions.
Em sembla que t'estan trucant, Sergio?
Sí, sí, disculpa.
Sandra, digues.
Vale, pues para mí la legislatura está acabada hace mucho tiempo. Me parece que tendría que convocarse elecciones lo antes posible por muchas razones, ¿no? La primera es la gestión nefasta que ha hecho la Generalidad sobre la pandemia, que es totalmente conocida. Ha reaccionado tarde, ha reaccionado mal. Cuando ha tenido las competencias que tanto reclamaba, no ha sido eficaz realmente en la contención del virus de la pandemia. Y luego siguen en la línea de lo de siempre, ¿no? Yo me agarro la silla, desgasto, estoy pendiente de las encuestas a ver qué me dicen. Y realmente los catalanes y las catalanas necesitamos urgentemente tener al frente un gobierno que podamos elegir y que frene la decadencia económica que tenemos en Cataluña, por favor. No más juegos políticos, no más que me conviene, que no me conviene. Tenemos que terminar con este gobierno que realmente tiene agotada la legislatura. No puede ser que estemos legislando sobre cosas tan inútiles como la monarquía o si hay que hacer una cosa u otra cuando tenemos realmente problemas. Yo no digo que no tengamos que abordar esos temas, evidentemente. Para eso es la libertad, estamos en un país democrático, hay que cambiar las leyes, evidentemente que sí, la constitución, todo se puede hacer, pero todo tiene un tiempo, un tempus, todo tiene una emergencia. Y realmente nos estamos dedicando hace mucho tiempo a cosas que no tienen ningún sentido ni una solución y se ha dejado atrás a la ciudadanía. Vuelvo a insistir con los empresarios, no hay ninguna ayuda. ¿Cómo puede ser que en la pandemia el empresario tenga sus trabajadores en casa y no tenga ninguna ayuda por esos trabajadores que tiene en casa? Y luego se responsabilice a la ciudadanía y al empresariado y a las personas de que salen a trabajar con un posiblemente contagio. Ya me dirá el presidente Torra que es un autónomo, que trabaja y si no va a hacer sus visitas, no va a facturar. ¿Cómo le vamos a ayudar? O sea, es urgente que se convoquen elecciones y es urgente que tengan el amor, ahora hablo de amor porque es así por lo que estamos padeciendo los catalanes y las catalanas. No puede ser más este juego político, por favor. Urgen elecciones y ojalá que sean pronto, que sean ya, tiene que convocarlas. Esta legislatura está desgastada.
Veurem quan és aquesta data. No, no sé quan sortirem de dubtes ni si n'acabarem de sortir mai, però al final que ens ho diguin i ja farem el que convingui. Vull comentar també una altra notícia d'ahir que crec que ens va cridar a tots l'atenció, que és aquesta presumpta agressió masclista d'un magistrat del Tribunal Constitucional. El van detenir i el van deixar en llibertat després. No hi ha denúncia, però sí que la dona va demanar auxili, per tant, sí que hi va haver alguna petita mostra d'agressió o de ferida, que no va caldre fer, diguem-ne, informe de lesions. La meva pregunta, en aquest sentit, és: poc després vam veure com el Constitucional sortia a defensar la presumpció d'innocència d'aquest jutge. Clar, no sé si el Tribunal Constitucional el que ha de fer és, poc després que es conegui un cas com aquest de presumpta agressió masclista, si el que ha de fer és sortir a defensar un dels seus membres. Gemma.
Jo crec que és evident que no, però ja sabem que aquestes elites judicials es protegeixen, i ho hem vist en moltes situacions, no de casos de violència de gènere, però sempre s'han protegit. És tocar una peça clau, un membre d'un tribunal així, i per tant surten en tromba a defensar-lo, efectivament. És veritat que no sabem si efectivament es va produir o no un acte de violència, però en tot cas, si la dona va demanar ajuda, segur que era per alguna cosa, i per tant s'han de posar totes les cauteles sobre aquesta persona, i s'ha d'investigar com qualsevol altra persona si aquesta persona doncs ha comès un acte de violència de gènere o no. És un episodi lamentable, i que a més sortint de seguida a defensar-lo, però això a mi no em va sorprendre en absolut, la veritat, perquè crec que també va passar ja amb un altre membre del tribunal que conduïa begut, no sé si ho recordeu, també fa anys, i també es va produir aquesta defensa, i era indefensable en aquell cas, perquè en aquell cas estava absolutament contrastat.
Mm-hmm. Oriol?
És que hi ha una qüestió que és rellevant en aquest cas, potser m'equivoco en termes tècnics, però diria que és així, com que diria que els magistrats del Tribunal Constitucional són aforats, de manera que només poden ser detinguts si els agents consideren que s'està produint un delicte flagrant, de manera que la detenció és especialment rellevant. A mi, com a la Gemma, no em sorprèn que el Constitucional surti en defensa d'un dels seus membres, malgrat tot, en aquests casos, crec que hauria d'imparar la prudència, en el sentit de pensar que si la dona havia demanat ajuda és perquè alguna cosa passava, no al revés, de manera que el comunicat del Constitucional no m'acaba de semblar del tot encertat, i més en un moment en què aquestes qüestions estan dotades d'una especial sensibilitat.
Sandra.
Bueno, yo en este punto me debo al respeto de las actuaciones judiciales. Evidentemente la ley tiene que ser aplicada para todos, evidentemente si algo pasó se tiene que investigar. Yo en este país he tenido bastante experiencia como abogada, ¿no? sobre los casos de violencia de género, y sé que hay un seguimiento exhaustivo, sé que se investiga, y confío en que realmente se llegue a una investigación. Ahora mismo decir o analizar o justiciar a alguien por unos hechos que aún no están probados, pues yo creo que hay que tener un poco de cautela, de respeto. Sí que es cierto que en este país estamos acostumbrados a que las cosas, ¿no? Es un país de que mete a la cárcel a los robagallinas, lastimosamente tenemos esa percepción ciudadana, y bueno, yo confío que la justicia se ponga seria en este sentido, y que si algo ha pasado, pues que realmente se juzgue, y ya está. Prudencia, creo que es un tema muy muy delicado, como ha dicho mi compañero, es un tema muy sensible para opinar flagrantemente sobre hechos que no están contrastados.
¿Vos afegir alguna cosa, Sergio?
Bueno, em sumo, diguem-ne, a l'horror d'aquest corporativisme masclista, i especialment quan ve de magistrats, no? Persones que precisament crec que haurien de ser coneixedores de la llei, i específicament coneixedores de la dinàmica que porta associada la violència masclista, en la qual la dona moltes vegades doncs es veu coartada, intimidada i amb serioses dificultats per denunciar la violència, no? I en aquest sentit el recolzament, el respecte a la víctima i el suport moral precisament per trencar aquest silenci, per aconseguir doncs denunciar-ho, i la seva màxima protecció jurídica hauria de ser primordial. En aquest sentit també aprofitar per recordar que certs partits de dreta i d'extrema dreta doncs, tenen intencions de desprotegir a les dones, i en particular a les dones maltractades, reformar la llei de violència masclista, i que en això sí que crec que és una exigència democràtica no només blindar-les, sinó augmentar aquesta protecció que malauradament continuem veient que és insuficient davant dels nombrosos casos de violència i d'assassinats de dones a mans dels homes, no?
Són les 10 i 19 minuts. Aquest matí us hem explicat també que tres germanes han denunciat als Mossos una agressió racista en un bar de Sant Carles de la Ràpita. Les noies, dues d'elles menors d'edat, són d'origen africà, viuen a Anglaterra, però estan passant les vacances a casa els avis, a la capital del Montsià. Asseguren que un cambrer i el vigilant de seguretat del local els va clavar cops de puny i una puntada de peu sense cap justificació. Ens van fer arribar aquesta denúncia al contenidor del Món RAC1, al WhatsApp del programa, al 669-1010, 669-1010. Ja sabeu que si teniu denúncies, situacions injustes, queixes que creieu que us podem ajudar a resoldre perquè són situacions d'injustícia flagrant, i ja sabeu que ho podeu fer al WhatsApp del programa, al 669-1010, tal com va fer la Iolanda Cabanes, la mare de les tres germanes. Hola, Iolanda, bon dia.
Hola, bon dia.
I també vull saludar a l'Àlex Montaño, que és amic de les noies i que era precisament al lloc dels fets i que fins i tot les va atendre en un primer moment. Hola, Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Iolanda, d'entrada, com estan les teves filles?
Bueno, ara estan una mica millor, però han passat molta temor i claro, perquè va ser un atac racista i ara tenen una mica de temor, però se troben bé ara mateix.
Ara parlarem de com estan i de què ha passat després. Abans de res, Àlex, explica'ns una mica què va passar, com comença tot això i com es desenvolupa.
Sí, mira, bon dia. Tot va començar el dissabte dia 8 a les 2 de la matinada. Érem un grup d'amics, aproximadament uns 12 amics, i estàvem a la zona verda del Cafè del Port. Aleshores va vindre un cambrer i ens va dir amb amenaces de que si no sortim d'allà, de la zona verda, que bueno, que ens pagaria i de més. Aleshores nosaltres no li vam donar més importància perquè és que no estàvem fent absolutament res de xivarri ni res de follón i no li vam donar importància. Al cap de dos minuts va tornar al cambrer i ens va dir una altra vegada amb amenaces que per segon cop, si no ens anàvem d'allà, d'aquella zona, que ens pagaria. Va ser en aquell moment que un amic nostre es va aixecar i va dir: tu, a quién quieres pegar cuando la mayoría que estamos aquí son chicas y además hay tres chicas de color. En aquell moment el cambrer li va donar una espenta al nostre amic per defensar-se o no sé per quina raó ni motiu. I la meva amiga, la Zainab, que té 18 anys, que és la germana gran de les tres que són, de la pell de color, es va aixecar per gravar l'agressió o com es digui,
sí.
I per denunciar i de més, i va ser quan el cambrer va cridar el segurata. El segurata va vindre superrabiós, va agafar el mòbil de la Zainab i li va pagar una bufetada que encara no me la crec, la bufetada que li va pagar, perquè la va tirar en terra inconscientment, es va quedar la Zainab inconscient durant 10 minuts, que gràcies a una parella de metges que estaven justament al bar de davant, la van vindre a socórrer, perquè és que si no, jo no sé ara en aquest moment on estaria, la veritat. Què passa? Que les dues germanes més i la resta dels amics els vam aixecar per intentar separar el nostre amic del cambrer, i va ser quan el segurata es va dirigir a les dues germanes que quedaven de color de la Zainab a donar-li patades, cops de puny, espentes, bueno, insults, dient-li que si vais borratxes, vais... Bueno, uns insults que val més no recordar, perquè és per plorar. Aleshores, així durant bastanta estona fins que va arribar la policia. Clar, jo i molta gent anem a veure aquest punt i diem és que mescla l'aigua, que va ser una agressió racista perquè es va dirigir a elles tres solament, a les tres germanes.
Va fer algun comentari en aquest sentit?
Perdona?
Va fer algun comentari racista?
Sí, va dir que, bueno, que a elles tres se va dirigir més i va dir que si és que vais borratxes, no sé per què venís aquí, saps? O sigui, I les va agredir perquè les tres germanes tenen senyals, tenen marques, i bueno, quan va arribar la policia, va vindre els Mossos d'Esquadra i la policia local. I jo em vaig dirigir a ells per explicar-li els fets i demés, i bueno, em van entendre perfectament, i la policia es va dirigir també justament a les tres germanes de color, se les van emportar amb el cotxe, perquè jo haig de dir que no estaven en condicions, no perquè anaven borratxes o anaven begudes o de més, sinó perquè estaven molt nervioses, o sigui, era una situació molt complicada, que en els moments que et trobes no saps què dir, què fer i com reaccionar. Aleshores, clar, jo dic que les tres germanes van actuar molt, molt alterades amb la policia. I bueno, els hi va afectar, però el dia següent vam anar, els vam disculpar i ens van entendre perfectament.
El que vols dir és que tant la persona de seguretat com el cambrer es van acarnissar especialment amb aquestes tres noies negres.
Exacte, correcte.
D'acord. Uh-huh. Yolanda... Vosaltres veu posar denúncia?
Sí, van posar la denúncia als Mossos d'Esquadra en posta.
I hi ha hagut alguna... és a dir, ha avançat d'alguna manera la investigació?
No, encara no. Això va passar fa poc i està tot en mans d'advocats i no sé quan sortirà el judici.
I del bar heu sabut alguna cosa? Hi ha hagut alguna explicació? O algú dels que estava allà va parlar després, no ho sé, amb algun responsable?
Jo vaig parlar pel WhatsApp en l'amo del port del cafè del port i ho va negar tot. Me va dir que jo no estava allí, jo no sabia res, jo no sé res. I també vaig parlar en lo cambrer a través del WhatsApp de l'amo del cafè del port. I ho va negar tot. Jo no he pegat a ningú, però tot és mentira, perquè hi ha un munt de testigos.
I les teves filles s'havien trobat en situacions semblants?
Se van trobar en una situació semblant a la Ràpita, Sant Carlos de la Ràpita, al restaurant Mariners. La Zeynep, justament també va ser la Zeynep, que treballava allí, i una dona del restaurant li va dir que era una puta negra i una esclava. És un altre incident que va passar al restaurant Mariners. A part d'això, i l'incident este al cafè del port, ja no passa res.
Déu-n'hi-do.
Res més.
A veure si realment es pot aclarir que no què va passar, sinó si algú prendrà mesures en aquest sentit i si va, la investigació va a bon port. Yolanda, moltíssimes gràcies per confiar en el programa.
Vale, de res, a tu.
Àlex Montaño, també moltes gràcies per explicar-nos el que va passar.
De res, a vosaltres.
Bé, clar, és no, vull dir, sembla clar que l'agressió hi és. El fet aquest que s'acarnissés amb les tres noies negres, clar, no hi va haver cap comentari, però evidentment quan una persona pega només a les tres noies negres que hi ha allà, clar, fa pensar que evidentment podem estar davant d'una agressió racista, i aquesta sensació també que a vegades són aquests personatges que se'l revesteix d'una autoritat que no tenen i que es pensen qui sap què i acaben tenint comportaments. No és el primer cas, ho veiem en un bar, però ho hem vist també en discoteques, porters que, segons com, l'agafen amb algun noi o noia. A vegades és perquè és negre, a vegades és perquè se'ls ha girat el dia i decideixen, doncs hem vist pallisses i hem vist realment barbaritats que s'han fet en portes de discoteca o amb cambrers, etc. etcètera. No ho sé, tot plegat és complicat, Sergio.
És complicat i és preocupant, és preocupant. Jo recordo l'últim informe que recordo, crec que era de 2019, presentat 2019 amb dades de 2018 de sos-racisme, que destacava precisament, i ara quan has explicat la situació i hem pogut entrevistar l'afectada, doncs ho recordava, que les discriminacions i agressions racistes entre particulars són els incidents que més han augmentat, incidents de caire racista, s'entén, evidentment, són les que més havien augmentat. Això denunciava sos-racisme, per tant, malauradament, això no és un fet aïllat i malauradament sembla que hi ha, o que hi havia fins a l'any passat, no conec les noves dades, una tendència a l'alça, precisament, insisteixo, d'aquestes discriminacions i agressions entre particulars. Per tant, davant d'una certa imatge que a vegades podem donar de que aquí no hi ha racisme, no?, i que aquí ningú és racista, la realitat és que, malauradament, doncs, tenim successos com aquests que sovintegen més del que ens creiem i que haurien de ser també, doncs, objecte de l'actuació pública precisament per combatre'ls seriosament. I efectivament, em suo el que tu apuntaves. Aquí un protagonista habitual, crec, és també, doncs, aquests agents investits d'una pretesa d'autoritat, però que realment no són la policia, però que crec que tenen a vegades tendència, pels casos que hem conegut, a prendre's la justícia per la seva mà, no? I això també és preocupant, perquè si la tendència també a l'alça és la privatització de la seguretat mitjançant aquests agents d'empreses privades, doncs hi ha el perill que també els incidents relacionats augmentin. En qualsevol cas, doncs, preocupant i necessari actuar, més tenint en compte aquesta dada que citava de sos-racisme.
Sandra.
Bueno, yo primero enviarle un fuerte abrazo a Yolanda y a Alex y felicitarlos por ser valientes. Realmente en este tema yo tengo bastante que decir. Yo nací en Colombia, llevo media vida en Cataluña, soy catalana también por adopción. Y desafortunadamente sí que hemos vivido. Yo tengo un hijo de 21 años y en el colegio, en el instituto y en muchas áreas sí que hay un nivel de discriminación, ¿no? Otra cosa que es muy importante es una inmensa minoría. Tenemos que ahondar ahí, ¿no? Con que no todos los catalanes somos racistas, ni todos los españoles, no. Pero sí que hay que denunciar, sí que hay que decir muy alto. En este caso os felicito a vosotros por poner una voz bien grande sobre estos temas intolerables y realmente esperemos y confiamos en que las investigaciones den sus frutos, que estos testigos acudan, que apoyen realmente a los hechos en sí. Yo realmente estoy muy, muy, muy triste porque mi país y mi tierra, que es esta, puedan pasar estas cosas. Realmente no somos de ninguna parte, somos del mundo y el color de la piel es una estupidez. Realmente no sé cómo en el siglo XXI seguimos hablando de cosas tan banales como el color o etc, etc, cuando vemos en nuestros institutos y en nuestros colegios la amalgama de los alumnos. Yo lo he visto, mi hijo ha estudiado con un senegalés, con uno de no sé dónde, con uno de India, y se han querido, se han compartido, se han amado. Pues esto es lo que tenemos que cultivar. Gente así, como estos tipos, no sé ni cómo llamarlos, pues supongo que habrá, ¿no? Pero bueno, tenemos que desenmascararlos, tenemos que denunciarlos, porque este posicionamiento público hace que realmente entidades como sos-racismo y como tanta gente que lucha por el racismo, pues tengan realmente una razón de ser. Reitero mi máxima solidaridad con estas chicas, con la agresión, y cero al racismo, plantémosle cara, y gracias por este testimonio.
Gemma.
Sí, bueno, jo poc més a afegir, Sí que és veritat que crec que amb aquest tipus, o sigui, aquests treballadors que, doncs, que fan la seguretat en discoteques i en llocs així, tinc la sensació que moltes vegades hi ha una preparació pràcticament nula
i una formació escassíssima. No és la primera vegada ni la segona que hi ha incidents d'aquest tipus, i crec que potser una de les coses que s'hauria de fer és revisar tots els protocols pels quals aquestes persones poden treballar en aquestes funcions, i a partir d'aquí tindríem menys problemes. I reiterar també, efectivament, Catalunya no és racista. Hi ha determinades persones que ho són i que creen aquests problemes, però realment penso que no és el principal problema, i que és veritat que aquests incidents lamentables doncs taquen aquesta imatge que té Catalunya i que està contrastada doncs de poble integrador i solidari, no?
Vols afegir alguna cosa, Oriol?
Només per resumir, diria que l'informe que ha citat el Sergio de Sorracisme, em sembla que el 13% dels casos que va atendre l'entitat tenen a veure precisament amb serveis privats de seguretat. Això passa no només en discoteques, bars, sinó també a vegades en transport públic, i malgrat que Catalunya és obvi que no és un país racista en la seva majoria, ni molt menys, és veritat que hi ha petits brots, a vegades, que també afecten les institucions. Va passar fa unes setmanes, vam conèixer el cas d'una agressió racista d'uns Mossos d'Esquadra contra una persona al Bages, diria, que correspon a l'any 2019. Vull dir que Catalunya, òbviament, no és un país racista ni molt menys, però sí que s'ha d'estar molt al tanto a l'hora de determinades actituds que estan a vegades més en el subconscient que no pas en l'esfera pública, però sí que s'han d'erradicar de totes per ser un país normal al 100%.
Són les 10:35, de seguida parlem de lloguers.
RAC 1. Compra en línia a Bricodepot.es tot el que necessites per la teva llar i rep-ho a casa al cap de 3 dies o recullo a la botiga al cap d'una hora. Bricodepot, bricolatge i reformes.
Ai, Pol, nen. Però quan tocaràs de peus a terra?
Posa el crit al cel a Saltamos Village a Barcelona. Vine a saltar amb paracaigudes des de 4.000 metres amb un instructor professional. Reserva el teu salt a saltamos.es i molt aviat, túnel de vent. Saltamos, atreveix-te a volar.
Celebra les teves barbacoes amb Delicatessa en Argentina.
Carn de l'Argentina i de l'Uruguai i entrecot de bou de Nebraska. La graellada argentina per a 6 persones a 21,90 €.
Delicatessa en Argentina, obert el mes d'agost, i delivery gratis a Barcelona Ciutat i Sant Cugat per compres a partir de 40 €. Amb botigues a la plaça Doctor Letamendi, a la Sagrada Família i a Sant Aló amb Copèrnic, i a Sant Cugat a Coll Favà.
Delivery gratis a deliargentina.com i també enviaments a la resta de Catalunya i Espanya.
Un dia sense el nou Seat León sona així.
I el meu cotxe?
I un amb el nou Seat León, també.
Però si el vaig deixar aquí, no?
T'oblidaràs d'on vas aparcar igualment. Però amb Seat Connect, localitzar el teu cotxe i saber com arribar-hi et serà molt més fàcil. Nou Seat León per 15.900 €. Únic, com tot el que és nostre.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
Hi ha d'haver una altra manera de viure.
Defensar la teva manera de viure és una forma molt bonica de viure.
Hi ha d'haver
Estrella d'Am, Mediterràniament.
Una manera de viure.
Tens una targeta de crèdit amb interessos alts o pagues una quota mensual sense utilitzar-la? Vols desfer-te'n, recuperar els interessos i deixar de pagar la quota? El Tribunal Suprem et dona la raó i a Joanola Advocats t'ajudem. Recuperem tots els interessos, comissions i quotes indegudes. Contacta amb nosaltres i estudiarem el teu cas sense compromís. Truca gratis al 900 105 783. Molts afectats com tu ja han guanyat i ho han cobrat tot. Joanola Advocats, 900 105 783 o joanolaadvocats.com.
Jo, aquí. Tu, allà. Ella? Ella, aquí i allà. Això va...
Ens espera un estiu molt repartit. A l'Extra, l'estiu de l'11, aquest 15 d'agost pots guanyar 20 premis d'un milió i un premi de 3 milions. Ja tens el cupó? Compra-la un venedor de l'11 amb punts de venda autoritzats o juegos11.es. Extra d'estiu de l'11. Això sí que és un estiu molt repartit. 11. Quan jugues tu, juguem tots.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vinga, una setmana més i marxem de vacances. Ai, que no m'oblidi de mirar l'alarma, que marxem 3 setmanes i és molt de temps per deixar la casa buida. Ara mateix hi truco i que me l'instal·lin demà. Així marxo tranquil·la.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
el perquè de tot plegat.
Són les 10:39, ho dèiem abans, volem parlar d'habitatge i especialment de la situació dels lloguers. Tenim moltes preguntes a fer-nos i volem fer-ho amb dos experts. De moment vull saludar el Sergio Nasarre, que és director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i assessor també del govern espanyol en aquesta matèria. Professor, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
D'entrada, li vull preguntar, com ha afectat la pandèmia al mercat de l'habitatge?
Bé, clar, això ha agafat tots de sorpresa, per entendre'ns. El març de 2020 encara arrossegàvem les conseqüències de la crisi de 2007. Per tant, ens ha plogut sobre mullat. És a dir, no hi havia trobat una solució estructural amb aquest tema. Si us recordeu, estàvem amb la discussió sobre si el control de renta sí o el control de renta no dels lloguers. Això era març de 2020. I amb aquesta circumstància, doncs el que ha passat és un replantejament sobrevingut, no? Moltes persones s'estan plantejant si val la pena seguir vivint en ciutats, si no cal treballar allà perquè puc treballar remotament, si em donen una renda mínima vital doncs tampoc cal, potser si vaig a un poble doncs trobo un habitatge més gran, més assequible, no? És a dir, hi ha una sèrie de plantejaments que jo crec que dependran molt també si la pandèmia torna, quan temps està amb nosaltres, si hi ha un altre tipus de pandèmia, etc.
Vull saludar també el professor José García Montalvo, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i doctor en Economia per la Universitat de Harvard. Doctor, professor Montalvo, bon dia.
Hola, bon dia.
El confinament ha afectat, efectivament, la manera en què... com percebem els pisos i cases on vivim?
Sí, jo crec que ja els primers símptomes que tenim de què està buscando la gente para alquilar i para comprar después del confinamiento està mostrando que el efecto del confinamiento con la aceleración de la utilización del teletrabajo y luego la cuestión de la luz en las viviendas y de si tiene ventanas una casa o si tiene jardín, etcétera, esto está afectando sin duda lo que buscan los compradores de vivienda y la gente que quiere alquilar una vivienda.
Avui precisament explicàvem que el confinament ha disparat l'interès pels pisos de lloguer i també per marxar a viure a un poble. Tenen dades en aquest sentit i com les interpreten, professor Nasarre?
Bé, és difícil tenir, diguem, estadístiques clares en aquest sentit. Sí que hi ha casos concrets, hi ha diguem, investigació qualitativa que es diu, no?, en els portals, etcètera. Efectivament, com diu el doctor Montalvo, doncs, la idea una mica és que s'han obert una sèrie d'opcions, no? Si les persones doncs estan plantejant, per exemple, si és necessari, si és útil o si és convenient continuar vivint en grans ciutats. Pensem que una manca de política coherent de cohesió territorial a tot l'Estat doncs ens ha dut els últims anys, especialment des de 2007, però també abans, un procés de concentració de la població a les ciutats, i no cal oblidar que aquest virus és un virus urbà, és a dir, s'ha donat més en llocs de més concentració de persones, i per tant, doncs, bueno, això dona una sèrie de possibilitats noves, no? Si les persones diuen, escolta, jo treballo en la ciutat per 900 euros, però si em donen una renda mínima vital de 800 o de 900, una cosa més o menys equivalent, doncs no cal que treballi, no? Això sobretot són les blue collars, no? Les persones doncs, que per la seva feina necessiten una presencialitat, és a dir, que no poden teletreballar. Els white collars, els que sí que poden teletreballar, directament s'estan plantejant això. Grans companyies ja han dit que no cal que els seus treballadors estiguin a Califòrnia ni al Silicon Valley, sinó que poden viure a Menorca tranquil·lament i treballar des d'allà, no? Per tant, hi ha un fenomen de deslocalització, no?
Si parlem dels preus, professor Montalvo, quina és la tendència a hores d'ara?
Bueno, en estos momentos, digamos, seguimos una tendencia evidentemente negativa porque aún estamos sufriendo con claridad el impacto que ha tenido, que está teniendo la pandemia, ¿no? En términos de demanda, pues evidentemente, en primer lugar, tenemos que los inversores se han retirado, al menos temporalmente, del mercado, seguramente esperando que los precios caigan más y poder comprar, eso es lo que se espera, ¿no? Poder comprar a precios más baratos y sacar más rentabilidad de inversión. Y por otra parte, las familias pues también se preguntan qué va a pasar si yo estoy en un ERTE, qué va a pasar, volveré a trabajar o no, y si vuelvo a trabajar, por cuánto tiempo, y qué seguridad tendré en el empleo después de lo que ha sucedido, etcétera. ¿Será mi renta más o menos estable, puedo contar con esto, y obviamente esta decisión, que es comprar una vivienda, pues es una decisión que supone inversión bastante grande. Lo que esto provoca es evidentemente que la caída de la demanda haga que los precios pues estén de alguna manera viendo afectados, aunque la realidad es que la tendencia que ya teníamos a finales del año pasado y principios de este, incluso antes de que la pandemia nos golpeara, pues era una desaceleración muy clara de los precios, que seguramente se ha convertido en una caída de precios en los últimos meses.
¿Y por qué fa als lloguers?
Por lo que hace a los alquileres es bastante más complicado analizarlo, porque tenemos datos muy fragmentarios en el mercado del alquiler. Como sabes, pues hay muy poca información real, verídica del mercado. De hecho, ahí prácticamente no existe información del mercado. Todo lo que sabemos es lo que nos dicen los portales sobre cuál es el precio de oferta, el precio que quiere la persona que va a alquilar. Y luego este nuevo índice de alquileres que ha construido el antiguo Ministerio de Fomento, que lo que nos dice es qué pasaba con los alquileres declarados en el año 2018, que es el último año para el que existe información. Por lo tanto, toda la información que tenemos es muy fragmentaria, pero sí que parece que está habiendo un cierto efecto también de contracción de los precios del alquiler. Algunos datos muy parciales que tenemos de junio y algo de mayo, pues dice que los alquileres se están reduciendo, sobre todo en aquellos sitios donde había más tensión, precisamente por la posibilidad, pues, de la gente que puede hacer teletrabajo, la posibilidad de ir a zonas que pueden estar 40 o 50 kilómetros alejados de las grandes ciudades y tener unos alquileres mucho más asequibles. Entonces ahí sí que se está viendo un cierto efecto, y también, por otra parte, por el lado de la oferta, tenemos esta cuestión que no está resuelta, pero sí que parece que está teniendo algún efecto, de que muchos pisos turísticos pues se han convertido, primero se convirtieron en pisos de temporada de menos de 12 meses para poder luego, si volvían los turistas, pues reconvertirlo otra vez, pero ya visto que los turistas pues tardarán en volver, seguramente se han reconvertido a una proporción significativa de ellos en alquileres regulares, y esto al aumentar la oferta también está teniendo un cierto efecto de desinflado de los precios del alquiler.
Professor Nassar, ens hem d'imaginar més a llarg termini un escenari de més aviat de pujada de més del que ja teníem de lloguers, que evidentment hi ha uns preus que per la majoria de gent són desorbitats, o ens hem d'imaginar un escenari en què això toqui sostre i o es mantingui o baixi?
Bueno, hi ha dues reformes que es van dur a terme al 2019, la llei 5-2019 i la llei 7-2019. El primer referent a les condicions per accedir als préstecs hipotecaris, i el segon en relació a una modificació bastant substancial de la llei de arrendaments urbans, no?, que crec que han condicionat molt i que estan condicionant molt això que deia el professor Montalvo ara, no? És a dir, en quant, per exemple, a l'accés a l'habitatge en propietat, és molt més difícil perquè has de complir molt més requisits, no? Això vol dir que les persones que no es compleixin difícilment poden accedir a un préstec, almenys per a l'habitatge on volen viure. I això els implica que queden fora de l'habitatge en propietat, almenys, torno a dir, del lloc on ells volen viure. Per tant, aquesta gent ha de marxar cap al lloguer. El lloguer, recordem, que des del 2012 és més car pràcticament a tota Espanya. Només el 2007 només hi havia tres províncies on el lloguer estava millor de preu que la propietat. Eh? Però totes aquestes persones que no poden accedir a l'habitatge en propietat han d'anar de lloguer. Vale? Això no hi ha altra opció. El tema està en el que us comentàvem de la deslocalització, és a dir, la possibilitat d'anar-te més lluny del teu lloc de treball, que crec que és l'únic factor. Per què? Perquè l'altra reforma, la de 2019, la dels lloguers, el que fa és dir, bueno, doncs abans les durades mínimes eren de 3 anys, i hi va haver alguns canvis, perquè aquest era un dels més importants, passen a ser de 5 a 7 anys. Per tant, aquestes empreses que es dedicaven a lloguer turístic i que primer, efectivament, en un primer moment es van plantejar, doncs, passar a lloguer de temporada amb l'excusa, doncs, per a professionals, infermeres, metges que s'han de desplaçar durant la pandèmia, etc., de menys de 12 mesos, que no han de complir aquesta norma de durar almenys 5 o 7 anys, bueno, doncs això ho podien fer. Problema. Bé, clar, ara s'han de plantejar si convertir-se en lloguer residencial o no. Clar, aquesta decisió dependrà molt, com us deia abans, de la pandèmia, si ha de durar o no, si el president Rus té raó i ja té la vacuna o no, i per tant, doncs, això està resolt a l'estiu que ve o no està resolt a l'estiu que ve. Per tant, per què? Perquè per ells una inversió és setmana a setmana, és a dir, família russa, xinesa, que els hi paguen 1.000-2.000 euros cada setmana per un pis al mig de la ciutat, o tenir un llogater 5 o 7 anys, normalment 7 anys, com a mínim, que els hi paga cada mes. Cada mes quan? Doncs com estem dient que estan contraint una mica els preus, doncs llavors són aquests 1.200 euros, 1.300 euros al mes, no a la setmana. I això durant 5 o 7 anys com a mínim, no? Per tant, clar, això és una decisió molt important per a aquest tipus de professionals, les empreses es dediquen a això, i nosaltres que volem que s'augmenti l'oferta de lloguer, i això els impedeix, no, fer-ho, no? Des de la càtedra sempre hem apostat perquè hi hagi dos tipus de lloguer. Un lloguer més friccional, més diguem, més flexible, sense que hi hagi necessitat de manca de proteccions, però que no hi hagi aquestes durades mínimes tan fortes que pràcticament no existeixen a cap lloc d'Europa, i un altre lloguer més estable, que inclús podria anar molt més enllà d'aquests 5 o 7 anys mínim, no?
Professor Montalvo, a Barcelona, en el cas concret de Barcelona, que és una de les ciutats més cares de tot l'estat per llogar un pis, ens hem de fer la idea que acabarà sent impossible viure de lloguer al centre de la ciutat? És a dir, que la gent jove ja pot anar fent-se la idea que haurà de fer les maletes i anar-se'n això, cap a l'àrea metropolitana, o vés a saber si més enllà?
Bueno, yo creo que esta situación ha sucedido casi siempre. O sea, esto no es una situación nueva venida ahora. Pensemos, digamos, estamos pensando como si todo hubiera empezado en el año 2012, que es cuando comienza, o el 2013, que es cuando comienza la recuperación y comienzan a subir los precios del alquiler. Pero es que en Barcelona, en el año 2007-2008, los precios estaban a un nivel en términos reales muy similar al que está en estos momentos. De hecho, entre el año 2008 y el año 2013, los precios del alquiler en Barcelona cayeron entre un 21 y un 22%. De esto nadie se acuerda ya, pero hubo una época en la que los precios cayeron muchísimo, los precios de alquiler. Pero en 2007-2008 la situación, o en 2006, la situación de los jóvenes intentando alquilar en el centro de Barcelona era muy similar a la que tenemos en estos momentos. No es fácil en una ciudad, digamos, boutique, donde hay mucho deseo de vivir en las zonas más céntricas, en las zonas mejor posicionadas. Es muy difícil que un joven pueda plantearse alquilar justo en el centro de la ciudad, porque hay mucha demanda para ese tipo de producto, y por lo tanto no es una, yo creo que no es una condición de ahora, es una condición que en ciudades como Barcelona pues se ha producido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por otra parte, yo no creo que los precios de los alquileres en residenciales, en ciudades, sea cual sea el tipo de ciudad, puedan, digamos, separarse por completo de cuáles sean las rentas que reciben las personas. O sea, tú puedes tener una subida en Barcelona, hemos tenido una subida muy significativa a partir de la recuperación, a partir de 2014, después de esta caída que he comentado, pero ya se notaba, incluso mucho antes de que la pandemia afectaba, se notaba dos años ya antes, o año y medio antes, que la subida de los precios de alquileres estaba perdiendo muchísimo fuelle. Y estábamos hablando de situaciones en las cuales, pues, durante varios trimestres hemos estado completamente estabilizados. ¿Por qué? Porque el precio del alquiler no puede desconectarse por completo de cuáles son las rentas que gana la gente que vive en esa ciudad. No puede ser que todos los rusos vengan a Barcelona y hagan subir los precios de todos los alquileres, porque no todos los rusos quieren venir a tener un alquiler en Barcelona. Por lo tanto, esa desconexión no existe, pero sí que es verdad que evidentemente pues los jóvenes tienen muchísimos más problemas para comprar y muchísimos problemas para alquilar si quieren alquilar en el centro de ciudades importantes y que tienen unos niveles de alquileres altos.
Clar, quan parlava de centre, potser hauria d'haver especificat més, no només el centre històric, sinó també la idea aquesta, no? que en ciutats europees veiem que si vols viure en aquella ciutat has de viure a una hora en metro del centre. Clar, Barcelona no és tan gran, potser com Londres o potser com Berlín, però preguntava més si potser serà impossible acabar vivint a Sants. Si pregunto si per aquesta, per la gentrificació, per aquesta idea expansiva, que si pisos turístics, etc, ens hem d'imaginar un horitzó en què els joves no puguin viure ni tan sols, doncs això, els barris que no són pròpiament del centre, però que sí que estan a prop del centre.
No, yo creo que no, si te refieres a Sants, yo creo que sería muy, digamos, tendría que producirse realmente un proceso espectacular y muy, muy poco, digamos, que tiene muy poca experiencia histórica o que no hemos visto nunca en una ciudad como Barcelona para que suceda esto. Si hablas de, por ejemplo, Londres, no tiene nada que ver. Claro. Si en Londres plantearte ni siquiera estar vamos, a 30 minutos del centro, esto no te lo puedes ni plantear. Si estamos hablando de otro nivel, si hablábamos de Londres, eso es otra, esa es otra historia, esa es otra problemática, yo creo que bastante diferente de la problemática que tiene Barcelona. Yo no creo que alguien no pueda llegar a vivir, incluso un joven llegar a vivir en Sants, con, pues, eso sería una cosa muy muy poco natural, aunque es verdad que es cierto que la situación que nos genera esta nueva crisis después de la crisis financiera hará que muchos jóvenes, pues eso, que llegaron al mercado laboral, salieron del sistema educativo y llegaron al mercado laboral cuando comienza la crisis financiera y que ahora reciben un segundo golpe, pues desde luego su renta y su, digamos, su historial laboral ya se ve afectado para siempre. Hay mucha investigación económica que dice que cuando un joven entra en un mercado laboral que está sufriendo una crisis, pues este joven va a tener una situación de inestabilidad laboral mucho más grande a lo largo de toda su vida, de salarios más bajos, etcétera. Y esto puede afectar, digamos, a la capacidad adquisitiva que puedan tener estos jóvenes del futuro para poder hacer frente a esos alquileres de Sants que ahora, pues a lo mejor, podrían ser asequibles, ¿no? Pero a la vez hay que pensar que esas viviendas en alquiler, si no se acomodan a las rentas de la gente que vive en la ciudad o que quiere vivir en la ciudad, pues serán simplemente, no podrán mantenerse y sucederá pues lo que sucedió entre el año 2008 y el 2012, que los precios del alquiler también se ajustan, a pesar de que la gente piense que siempre crecen, no, también se ajustan.
D'acord. Una qüestió que també ha estat d'actualitat els últims dies és aquesta llei per regular els preus de lloguer, que ara mateix està paralitzada al Parlament, que el Consell de Garanties Estatutàries considera que alguns articles són inconstitucionals. Començo per vostè, professor Nassarre. Quines eines ens dona? És efectiva i si a favor o en contra, diguem-ne?
Nosaltres vam estar durant 6 anys estudiant els 28 models de lloguer de tota Europa i una de les conclusions que vam treure d'allò va ser que un sistema soft, per entendre's, ara ho explico una mica millor, de renta referenciada serveix per a contenir la pujada dels preus. Per exemple, Berlín, com a ciutat, però també Múnich, Frankfurt, les altres grans ciutats alemanyes, estan en situació, diguem, millor comparativament amb Londres i París, per exemple. Un dels motius, no necessàriament l'únic, és que van tenir un sistema de renda referenciada d'actualització dels lloguers en vigor des dels anys 70 del segle passat, no? És a dir, al llarg de dècades, no? Van aconseguir que les pujades progressives dels lloguers, tenint en compte que els lloguers allà són de caràcter indefinit, la gran majoria d'ells, doncs aquesta pujada sostinguda en el temps fos més baixa que en llocs on els lloguers per tradició han estat lliures, com a París o a Londres, no? Per tant, aquí tenim una dada empírica d'això. L'altra que tenim és que quan això es transforma en un model hard, és a dir, obligues a que les parts s'ajustin a aquest índex, això ja no funciona tant. L'experiment que vam fer el 2017 amb el Mietendeckel, ara Berlín ho ha fet amb el Mietendeckel al gener d'enguany, el primer que s'està veient és que sorgeix un mercat negre, sorgeixen operacions que abans no existien i fins i tot el que han aconseguit és el contrari, contreure encara més el mercat de lloguer i augmentar l'habitatge en propietat perquè els propietaris que abans llogaven, si els forces a pactar unes coses que ells no surten els números, el que fan és posar l'habitatge en venda en lloc de lloguer. Per tant, ells, la norma de 2017, perdó, ja l'han canviat com a 3 vegades i no saben exactament com fer-ho. El Mietendeckel d'enguany, de gener-febrer de 2020, té moltíssims problemes per a funcionar. El Frankfurter Allgemeine l'altre dia deia que s'havien reduït fins a un terç l'oferta de lloguer a Berlín, diguem, deixant a banda el factor Covid. Per tant, doncs, ja estan passant alguna cosa. És a dir, si tu a les parts les incentives a que s'ajustin els índexs de diverses maneres, això ho hem treballat bastant, des de mesures tributàries, tant per dalt com per baix, és a dir, qui es passi malament, qui ho faci per sota de mercat, doncs se li pot incentivar, és a dir, sempre que animis a les persones a intentar pactar aquests preus més reduïts, això, l'experiència a Alemanya és que ha funcionat. Quan forces les persones a fer-ho, això no ha funcionat. Què li passa al projecte català? Que forcen. En un país o en un context, com és Espanya, que l'antecedent més remot d'això és la llei, la lau del 64, que va tenir resultats funestos, és a dir, fins al punt que des de llavors no, o sigui, ha baixat progressivament la taxa de lloguer en el nostre país, no? Per tant, i a més és un canvi radical, és a dir, estem parlant d'un antecedent remot de fa 80 anys, bueno, no s'havíem fet mai, i en lloc de fer-ho d'una manera progressiva, diu, escolta, anem a començar que sigui opcional, incentivant, etc. Doncs no, ja tots cap aquí, etc. No? Això és el que passa una mica quan es legisla, doncs, sense estudiar o sense mirar models que han funcionat en altres països, no?
Uh-huh. Professor Montalvo.
Bueno, yo creo que se ha explicado perfectamente. O sea, la situación en general de la literatura económica, este tema lo tiene muy trillado, lo tiene muy claro, pero gente como Krugman, por ejemplo, que no es sospechoso de un ultraliberal radical, pues ha dicho que